Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts a Tiramilles. Ja sabeu que a partir d'ara començarem una hora de propostes que tenen a veure amb el món de l'oci, amb el món de la cultura, de la gastronomia. Avui especialment de la gastronomia, perquè parlarem de qüestions gastronòmiques. Bé, dir-vos que en el control del so tenim en Jorge Martínez i en Xito Ramírez i que us parla, com totes les setmanes, Carme Ayala. Per començar, us farem una proposta atractiva i interactiva en la que podeu participar i, a més, gratuïta. O sigui, alerta, al carrer Pamplona de Barcelona, el número 88, a l'espai 88 exactament, avui, durant tot el dia, s'emetrà una producció de Disney, del Star Channel, que ens proposa doncs convertir-nos en uns autèntics agents d'emergències davant d'un terratrèmol que es produeix a Los Angeles. És una experiència immersiva on podem participar de forma activa. Per tant, si voleu, el que heu de fer és entrar a la web i fer la vostra reserva per poder tenir lloc per entrar en aquesta experiència immersiva. La web és escape city starchannel.es. Llavors, vosaltres us anoteu aquí i tindreu la possibilitat de convertir-vos en agents que salvaran a les persones amb aquesta emergència que es produeix a Los Angeles. I també parlarem amb en Sergi Meià. En Sergi Meià és cuiner, però també és una persona que es preocupa pel món rural i molt. I acaba de formar una fundació que es diu Coma Meià, que evidentment doncs ajudarà molt i molt tant a la gastronomia en el món rural com a la producció de productes. Després parlarem amb l'alcalde de Castelldefels. Ell ens parlarà de que s'han convertit, la seva ciutat s'ha convertit en una de les 26 capitals gastronòmiques del món. Ens parlarà de quin és el plat estrella i de les activitats que l'han portat a obtenir aquest reconeixement. I també el Sergio Parra, com sempre, que estarà amb nosaltres avui per debatre alguna qüestió que tingui a veure amb aquelles propostes que ens fa les 300 propostes de veritat que semblen de mentida. Tot això en aquesta hora de programa que comencem ja ara mateix. Avui comencem el programa amb força, perquè ens hem proposat descobrir què és el que passa amb una exposició immersiva que s'està celebrant bé avui, de fet és l'últim dia. Avui encara teniu temps d'anar fins al carrer Pamplona, l'espai 88, i descobrir què és el que està passant allà, perquè és una producció del canal Disney, de Star Channel, que ha passat per diferents ciutats d'Espanya, ha estat a Bilbao, ha estat a Sevilla, i ara està a Barcelona aquest cap de setmana, i ens ofereix doncs, la possibilitat de situar-nos com si fóssim autèntics agents d'emergències i enfrontar-nos a tota mena de reptes plens d'acció. I és això el que volíem començar el programa amb molta, molta acció. Està amb nosaltres Gabriela Betancourt, ella és de Star Channel. Gabriela, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hemos querido empezar el programa con fuerza y sobre todo para que aquellas personas que nos están escuchando piensen si esa puede ser la actividad de su día de hoy, porque durante todo el día hoy todavía van a poder participar de esta exposición de Star Channel. Le llamamos exposición, le llamamos reportaje, ¿cómo le debemos llamarle?
Pues yo lo llamaría experiencia, porque es verdad que no es ni un escape room al uso, tampoco es algo que vayas simplemente a ver, sino que te vas a inmersar, o sea, te vas a ver totalmente inmerso en una experiencia totalmente distinta.
Bueno, hay que decir que desde luego no es una exposición al uso ni un reportaje, ni un pase de película al uso, pero sí que es un poco la progresión del escape room, ¿no?
Sí, o sea, realmente es un escape room, pero que le hemos querido dar una vuelta y que al final no es solo hacer las típicas pruebas para resolver y salir, como suele ser un escape room, sino que también habrá otro tipo de pruebas. Hay muchos actores también que van a hacer que al final la gente que participe o sea, viaje totalmente a Los Ángeles y por un momento, una hora y media en concreto, dejen de estar en Barcelona y se sientan como parte de una de nuestras series.
Bueno, cuéntanos, ¿qué va a pasar? Entramos allí. ¿Y qué nos va a pasar?
Pues mira, una vez que entras, ya estás totalmente concienciado de que estás en Los Ángeles. ¿Mm? Y resulta que pues ha habido un terremoto y que, bueno, el equipo que está ahí está para ayudar a resolver las emergencias que están sucediendo debido a este terremoto.
Oye, entonces, bueno, dada la situación, no es para un terremoto, pero dada la situación, no podía haber sido más oportuno, ¿eh?
Total. Pero sí, bueno, esto es todo ficción, por supuesto. Está inspirado en nuestra serie 911, que es de las más vistas y queridas de nuestro canal. Entonces, bueno, le estamos haciendo aquí un poco de oda a la serie con esta experiencia.
Y esa experiencia lo que nos permite pues es encontrarnos en esa situación de desastre y supongo que atender a todo lo que hay a nuestro alrededor en una situación de terremoto, claro.
Claro, o sea, está la ciudad totalmente en un caos y pues necesitamos todos los refuerzos posibles y ahí es donde entra el equipo STAR, que lo llamamos, y entonces, bueno, cada persona que se apunta a la experiencia, pues va a tener que resolver esas emergencias, va a tener que superar algunas pruebas, desafíos y, bueno, también todo con mucho humor y diversión.
¿Es una experiencia para la familia?
Sí, o sea, sí es verdad que nosotros, al final la serie es una serie adulta, pero 100% lo puedes vivir con niños. De hecho, en la edición de Sevilla y de Bilbao han venido niños y creo que son los que mejor se lo han pasado. La verdad.
Ya, es que los niños ahora están muy avanzados y de tema imagen controlan mucho. Exposición, esta experiencia inmersiva, ¿nos hace partícipes visuales solamente o podemos intervenir en algo?
No, 100% intervienen.
Es interactiva.
Claro, es súper interactiva y eso es lo que también diferencia un poco de un típico escape room, que esto es pues ya todo un storytelling en el que la gente va a tener que estar haciendo muchas más cosas y bueno, o sea, si tú te quieres quedar un poco atrás y no participar, pues bueno, eso no pasa nada, pero invitamos a todo el mundo a que se apunte y que participe, o sea, porque es bastante interactivo.
Habéis hecho Sevilla, Bilbao y ahora estáis haciendo Barcelona. ¿Vais a pasar por más ciudades?
Pues este año no, esta es la segunda edición de este modelo de experiencia que estamos haciendo. El primer año fue en Madrid y ahora este año hemos querido salir de ahí y llevarlo a otras zonas de España. Entonces, bueno, terminamos ahora el tour en Barcelona, pero bueno, esperamos que el año que viene lo podamos llevar incluso a más ciudades.
Muy bien, pues si avui penseu que el dia pot ser actiu, aquesta és una bona manera de fer realitat aquest dia de diumenge. Penseu que és una exposició gratuïta que està al carrer Pamplona de Barcelona número 88 i que es diu Espai 88, el lloc on es passa aquesta pel·lícula interactiva de Star Channel, i ja sabeu, aneu preparats perquè terremoto, o sigui que per tant us heu d'anar ben preparats. Gabriela, moltíssimes gràcies per atendre la nostra llamada.
A ti, un placer.
Hasta otra, adiós.
Hasta luego.
Carl Fredricksen ha soñado con aventuras toda su vida. Y hoy su aventura por fin despegará.
¡Adiós, muchachos!
Popipipipopo. Con mi GPS de explorador intrépido jamás nos perderemos.
Estàs escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Has trabajado mucho?
Yo siempre estoy trabajando.
Haz el favor de abrir los ojos.
Siempre estoy trabajando.
Que se te ven achinados.
Fíjate que esto, tú y yo estamos hablando, ¿y qué estoy haciendo? Trabajando.
Trabajando. Todos estamos trabajando. Bueno, Sergio Parra, ja ho sabeu, els habituals del programa, que és un home curiós. No sé en quin ordre mai posar totes aquestes atribucions atributs que li donem. És un home curiós, és escriptor, divulgador científic, també treballa a les xarxes, és molt, però que molt amic del ChatGPT i de la intel·ligència artificial, i a més és col·laborador del Tiramillas, ja, és que no podem demanar més. Avui, Sergio, si te parece, vamos a recuperar aquellos debates que con tus viajes a China hemos dejado un poco aparcados, la verdad. Es decir, que te has vuelto embajador en la China, pues claro, los debates se han quedado un poco aparcados. Pero aquí siguen pasando cosas, ¿eh? No solo pasan cosas en la China y hay coches voladores, no, aquí también pasan cosas. Y bueno, hemos tenido estas últimas semanas un debate sobre la tasa turística. ¿Qué pasa? La tasa turística, cuando se inició, bueno, ¿qué pasa? ¿O qué pienso yo que pasa? Cuando se inició la tasa turística, nacía con muy buenas intenciones, que era que el dinero que se sacaba de la tasa turística se aplicaba única y únicamente en cuestiones que tuvieran beneficio para los ciudadanos de la ciudad en donde llegaba esta tasa turística. Es decir, para el turismo nuevamente, porque si tú cambias el material urbano, porque han venido unos grafiteros y te lo han pintado, y lo pones nuevo, lo pintas o lo que sea, pues la tasa turística te ayuda a reponer esto, con lo cual beneficias a la ciudad. Esto, perdón, esto luego se fue un poco ya por otros derroteros. O sea, como era tanto dinero el de la tasa turística, porque claro, en Barcelona 9 millones de visitantes, pues es mucho dinero, pues entonces decidieron que, bueno, que el buche también podríamos cubrir otras cosas, ¿vale? Hasta aquí. Ahora llega el momento de hacer una segunda reflexión, que es, ¿subimos la tasa turística?
Yeah.
¿O no la subimos? En el consistorio pues hay diversidad de opiniones, como en la calle, ¿no? Pero bueno, yo solamente hago un apunte. La tasa turística la pagamos todos cuando vamos a otra ciudad, ¿eh? En Roma, en París, en cualquier población de Francia, por ejemplo, no hace falta que sea París, se paga una tasa turística. Y podría ser más o menos lo que ahora están precisando que quiere que sea la nuestra.
Vale.
¿Usted qué opina?
Mi opinión.
Sí.
Estoy en contra de las tasas turísticas por dos razones.
Diga.
Radicalmente en contra, además. La primera razón es práctica.
Vamos a ver. Un inciso solo. Me da miedo. Un inciso. Este es un programa que hablamos de turismo. recordarlo, ¿eh?
No, pero yo creo que va favorece.
Favorece.
O sea, estar en contra de las tasas turísticas.
Vale. Radicalmente, ¿por qué?
Primero, cuando vamos a un país, se supone que gastamos en ese país.
Sí.
Y entonces ese gasto repercute en los sueldos de las personas que nos ofrecen servicios.
Bueno, eso no es siempre así tampoco, pero bueno.
Bueno, algo tenemos que gastar.
Sí, no, que gastamos seguro.
Vale.
¿En qué repercute? Pues dependerá de la empresa.
No, claro, pero digo en los sueldos de las personas.
Pero dependerá de la empresa.
De las empresas, pero luego toda esa gente paga impuestos.
Uh-huh.
Esos impuestos, que son muy altos, por cierto, los gestiona el Estado para arreglar lo que funciona mal en el país, cualquier cosa del país. No tenemos que crear un impuesto extra, que hay muchos ya, ¿eh? Tasa de basuras, pero vamos a ver, si yo estoy pagando ya la trimestral, me estáis sangrando cada mes, con eso no pago las basuras también, porque siempre son truquitos de, como cada vez son más voraces y necesitan más dinero, van creando como subtasas y especificidades para decir, no, es que esto hace falta, no sé qué. No, pero señor, use usted
los impuestos generales. Es que no deben llegar.
Bueno, pues entonces hay que bajar un poquito algunas cosas que a lo mejor estamos gastando mucho, reventar los recursos. Quiero decir, no me líe usted con tasas. Cógeme el dinero que quieras cada mes y adminístralo.
Lo que quieras, no des ideas, porque
claro. Bueno, lo que quieras hasta que no lo revelemos, me refiero. Vale.
No nos vamos a revelar. Eso es lo peor de todo.
Una vez dicho esto, que yo creo que es a nivel ya más práctico, a nivel más psicológico. En parte, las tasas están puestas para desincentivar la masificación de algunos destinos, ¿no? También se ponen por eso. O gestionar un poquito todo esto. Yo creo que hay una manera, en psicología se ha estudiado mucho, penalizar suele ser menos eficaz que bonificar. Entonces yo estoy a favor de las tasas positivas. Es decir, que a mí me paguen un dinero por visitar determinados lugares. No tanto que me quiten un dinero.
Estamos años luz de eso.
No, pero fíjate, aquellos lugares que tienen a lo mejor menos turismo a día de hoy, porque son menos conocidos o están menos de moda, imagínate que ponen una tasa positiva.
Y desvían el turismo masificado de otra ciudad.
Y bueno, claro, porque de repente la gente dice, ¿dónde vamos de vacaciones? Oye, pues si vamos a no sé qué país o no sé qué ciudad de no sé dónde, que yo no lo conocía, en Georgia, por decir algo, o ahora está muy de moda tal. Bueno, allí tú vas y te dan 12 euros al día para gastar, solamente por ir. Estoy convencido de esa manera se pondría de moda lugares que no están de moda y a su vez reorientaría un poco la masificación de otros lugares que están de moda. Siempre he pensado que pagar por algo que está mal...
Pagas por lo que deterioras, teóricamente.
Claro. Pero, de alguna manera, si tú...
O por la incidencia que tienes en la vida de los habitantes de aquel lugar.
Mira, hay un en psicología hay un experimento muy, muy, muy popular en ese sentido, que es una tasa que pagaban los padres, porque se dieron cuenta que los padres cuando iban a buscar a sus hijos a la guardería, muchos de ellos llegaban tarde, pensando y sabiendo, estando seguros de que no iban a cerrar la guardería hasta que llegaran ellos. Y a veces se aprovechaban de eso. Entonces dijeron la guardería, oye, vamos a exigir una tasa, una multa, para los padres que llegan tarde. Si llegas una hora tarde, tanto. Si llegas dos horas tarde, tanto. ¿Qué pasó? La gente empezó a llegar mucho más tarde que nunca. ¿Por qué? Porque pagar
tenía
justifica...
la certeza de
no, porque pagar justifica moralmente llegar tarde. Pagar una tasa justifica moralmente quizás yo maltratar más la ciudad, creer que tengo más derechos, no sé. Quiero decir que, en general, pagar por algo, psicológicamente, suele ofrecer peores resultados que si te sientes bonificado. Por eso creo que las tasas, primero, no mejoran, digamos, los flujos, las masificaciones o el comportamiento cívico de las personas. Y por otro lado, creo que es un engaño más, en el sentido de yo ya estoy pagando impuestos, necesitáis un impuesto extra, pues reorientar los impuestos hacia eso, que es importante, y quitarlo en cosas menos importantes. Estoy convencido de que hay muchas cosas que estamos gastando dinero actualmente que no son tan importantes si realmente necesitamos una tasa extra para sufragarlas.
Bueno, claro, para hablar con contundencia de esto, probablemente tendríamos que tener los datos de lo que cuesta el estado de bienestar en el que vivimos, ¿no? No lo sé, pero en cualquier caso sí que es cierto. Es una visión la tuya curiosa, ¿eh? De todas maneras, no se lo he oído decir a nadie. Es una visión curiosa. Pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que todos los países han optado por la tasa turística. O sea, todos los países piensan que han de sacar un beneficio de a todos aquellos visitantes que repercuten, claro, el loco que se va al Capitol de Roma y coge y escribe Te quiero María, pues claro, esté ahí que meterle en la cárcel.
Un matiz. ¿Tengo que pagar 10 euros por venir a Barcelona, ¿no? Al día, más o menos.
Sí, bueno, más o menos, depende del
tipo de
establecimiento.
Si yo no pago esos 10 euros, pues a lo mejor me los gasto en una Coca-Cola.
Sí, pero no están tan dirigidos, no está tan claro que la Coca-Cola que tú te tomas vaya a beneficiar al trabajador, al camarero que te la sirve.
No, pero beneficia a la economía del país, en términos abstractos.
Claro, por eso cuantos más vengan, el criterio es...
Quiero decir
es...
que al final importa poco si hay tasa o no, porque si hay tasa gastaré menos, si tengo poco dinero. Si no la hay, gastaré más. Quiero decir que al final son habas contadas, o sea, no hay...
Esto no es tan claro.
Sobre todo si ponemos la capa psicológica de yo estoy pagando la tasa, ergo... Tengo...
Es que muchas veces no sabemos ni que la pagamos. ¿Tú eres consciente de qué tasa turística has pagado en Suiza?
No, muchas veces no soy consciente. A veces me lo dicen explícitamente en los hoteles, por ejemplo, me sucede y tal. Pero muchas veces no lo sé, evidentemente.
Claro, es que ese es el tema. Bueno, en cualquier caso, tu idea me parece exportable. Quiero decir que la podrías comentar en donde corresponda, porque había... discrepancias. A ver, yo lo que opino es que si hablamos de Barcelona, la ciudad que tiene un importe altísimo de tasa turística, se ve beneficiada y cuidada a partir de ese dinero.
Supuestamente.
También tengo que decir que no me parece. No, ya tenemos claro que se desvía para otras cosas también, pero no acabo de estar de acuerdo en que se desvíe para otras cosas, porque las afectaciones de los millones de turistas que llegan a la ciudad son directamente afectaciones de cara al habitante.
Ya.
Y que luego tampoco, no sé si al final acabamos usando el banco porque es una zona turística y no puedes ir.
Claro, esa es
otra. Que esa es la cuestión, ¿no?
Se crean como espacios, resorts casi como en
claro,
las ciudades.
Claro, sí.
Que al final no, eso, ese dinero tampoco circula, ¿no? Tampoco lo nota la sociedad en general. Por eso creo que las tasas en el fondo son...
No, debe haber puntos en los que si reflexionas sí que lo notas, ¿no? ¿Cómo estaría la ciudad? Pues bueno, a lo mejor si no se hubieran celebrado las Olimpiadas estaría como antes sin mirar al mar. Ya. Vale, ahora tenemos unas playas fantásticas, perfecto, muy bien. Se limpian cada noche, pues a lo mejor la tasa turística también interviene ahí, ¿no? Bueno, está por ver. Yo pienso que la tasa no está mal si se utiliza y repercute en los ciudadanos de la ciudad que sufren, de alguna manera, pues la masificación turística.
Pero bueno, lo que planteaba era también un poco reducir esa masificación, en el sentido de que, oye, pues hay lugar que no sé cuál es, pero me dan dinero si voy. Esto parece una tontería, pero...
No, a ver...
Abriría mucho el horizonte...
Esta sería la opción.
Y eliminaría las más.
Aquí lo que pensamos es que vamos a subir los precios para que vengan solo los limpios y los aseados. Claro. Y a mí esto me parece una discriminación fatal, vamos, me parece fatal. No se puede discriminar a la gente porque tenga más o menos dinero para viajar a un destino.
Claro.
Bueno, eso es lo que yo pienso. Bueno, aquí nuestra conversación, porque el debate, como siempre, no llega a ningún sitio. Cada uno tiene su opinión. Sergio Parra, muchas gracias. La semana que viene más.
Muy bien.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Tiramillas, COPE, Cataluña y Andorra.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
75.472, 7, 5, 4, 7, 2, serie 25, 0, 2, 5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego, con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos, Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
COPE Cataluña y Andorra.
Doctor Márquez, se habla mucho de los síntomas de la menopausia. ¿Cuál es el más común?
Son varios, pero la salud articular o la densidad ósea casi siempre se ven afectadas. Por eso es bueno un suplemento que aporte un calcio de buena calidad.
¿Qué ingredientes no pueden faltar?
Pues mira, no puede faltar la vitamina C, que ayuda a la formación de colágeno, los omega 3, antioxidantes, calcio y sobre todo una vida activa.
Oseovital de Laboratorios Maen es un producto natural que contiene fuentes de calcio de la mayor calidad, vitamina C y minerales. Y atención, nos lo puedes pedir, consulta, llama o manda un WhatsApp al 669-56-1768. Repito, 669-56-1768, también en la web laboratoriosmaen.es. Y si eres oyente de COPE, tienes descuento. 669-56-1768. Oseovital.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carré Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93-540-8522. Feliz 2, la fusión perfecta en el lugar perfecto.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra.
You keep getting near me, you keep telling me I'm wrong. But I've given so much, I actually just feel cold. They call me son, it's so nice to finally meet you. I've been watching all of you.
Castelldefels ha estat designada oficialment com una de les 26 capitals gastronòmiques del món a l'incorporar-se a la xarxa internacional de l'East Food Capitals. Aquesta xarxa reuneix algunes ciutats que aposten per la gastronomia com un motor cultural, social i econòmic. S'ha de dir que hi ha ciutats com Brussel·les, Helsinki, Montreal, que formen part d'aquesta xarxa de ciutats gastronòmiques. Nosaltres hem volgut avui, per començar, felicitar l'alcalde, el senyor Manu Reyes. Alcalde, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Felicitats per aquesta designació, una designació que, de fet, ve provocada, a part de per una presentació de candidatura, que ara en parlarem, per una feina feta durant tota la vida, perquè Castelldefels s'ha dedicat a la gastronomia tota la vida i al turisme, no?
Sí, efectivament, és un reconeixement a la llarga tradició que tenim com a ciutat
que gaudeix de la gastronomia, que té una oferta increïble de més de 500 restaurants a la nostra ciutat, de moltíssima qualitat. També un sector que dona feina pràcticament al 75% de la nostra població, el sector serveis, hoteleria, turisme i comerç. I, per tant, doncs, aquest reconeixement ens permet a la nostra ciutat doncs, jugar a la Lliga dels Grans, jugar a la Champions, en ciutats tan importants com Barcelona, Madrid, Lisboa o Chicago. Sí.
Si haguéssim de descriure un plat que típicament es mengés, no perquè sigui tradició, sinó que típicament tothom anés a menjar a Castelldefels, podríem parlar de l'arròs?
Hem de parlar de l'arròs de Castelldefels, sí. És una recepta que s'ha recuperat, que té més de 100 anys, que era una recepta que feien servir els pescadors de la nostra ciutat i els pagesos d'aleshores, quan Castelldefels només tenia 300 persones que hi vivien i que es feia en producte de proximitat. S'ha recuperat aquesta tradició, s'ha recuperat aquesta recepta compartida en molts restaurants de la nostra ciutat i la veritat és que s'ha de tastar. Ho vam presentar a Fitur aquest any, al mes de gener, a Madrid i ara, el proper mes, al mes de juliol, ens han convidat l'ambaixada d'Espanya a Berlín per poder també portar-lo i que provin els elements al nostre arròs.
Què porta l'arròs de Castelldefels?
Doncs és un arròs amb producte de proximitat, té de gamba, té també costella de porc i, per tant, és un producte en funció de la temporada que sigui, doncs es posa carxofa o es pot posar també mongeta. Per tant, és un arròs fet amb molt de carinyo, sobretot, però també amb productes d'aquí, del Parc Agrari de Baix Llobregat.
Parlava vostè de la importància del turisme, tot i que Castelldefels ha tingut un turisme bastant familiar. Per norma general, bàsicament era turisme familiar el que rebia Castelldefels, no?
Sí, nosaltres hem apostat sempre per un turisme que sigui respectuós, sobretot en els nostres veïns, no? Perquè som una ciutat que ja té una dimensió important, més de 70.000 habitants, som la platja més visitada de l'àrea metropolitana de Barcelona, si no tenim en compte la capital, estem parlant prop de més d'un milió i mig de persones que cada any venen a gaudir del nostre espai natural, i per tant nosaltres volem un turista que sigui respectuós en el veí, que sigui respectuós en el medi ambient, que gaudeixi d'estar en família i també el turisme esportiu o de convencions, que jo crec que és un turisme també molt interessant per a la nostra ciutat.
Els vincles a la gastronomia cada vegada són més necessaris, no? Ja vam començar a veure com els cuiners i els productors feien un vincle importantíssim per oferir productes de qualitat i vostès també han fet vincles en el territori i també en el món acadèmic, en el territori amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i en el món acadèmic exactament a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Sí, nosaltres creiem en les aliances i, per tant, doncs, poder gaudir d'un producte fresc, un producte que està aquí, que forma part de Castelldefels, del Parc Agrari del Baix Llobregat, jo crec que això és un plus i és també un segell de qualitat i, sobretot, també després tenim la sort de ser una ciutat universitària i una ciutat que té la Universitat Politècnica aquí a la nostra ciutat i, per tant, doncs, aprofitar també doncs, aquest coneixement que tenen des de la universitat i que també es pot incorporar també en el dia a dia de la nostra dieta i una dieta que ha de ser més saludable i, per tant, jo crec que estem molt contents i és una aliança prou important per a la nostra ciutat.
La ruta de la tapa, la mostra de cuina, les jornades gastronòmiques i la cofreria gastronòmica de Castelldefels són alguns dels punts forts respecte a la gastronomia que vostès van voler presentar quan van fer aquesta candidatura, no?
Sí, la veritat és que Castelldefels és una ciutat per gaudir-la tots els dies de l'any, però sí que és cert que també tenim certs esdeveniments molt importants, com la mostra de cuina, que són una cita indispensable al calendari perquè la gent pugui gaudir i fer un tastet de tots els productes que tenim, o com bé has comentat, a la ruta de la tapa, a les jornades gastronòmiques, al passaport, o jo crec que la veritat és que no es podem queixar, que tenim una gran oferta i, a més, un sector molt competitiu que cada dia treballa per millorar, per donar més servei i, sobretot, per tant, jo crec que és important reconèixer aquesta tasca que fa el sector privat de la nostra ciutat.
Bé, i també és important en aquest cas, en el cas de la promoció i en el cas de situar-se, com vostè deia, a la Champions, doncs també és important crear aliances i també han fet una aliança amb l'Agència Catalana de Turisme respecte a formar part del seu programa de turisme enogastronòmic.
Sí. Nosaltres volem col·laborar amb tots els agents. Per nosaltres és molt important doncs, anar de la mà de la Generalitat de Catalunya, anar també de la mà també del nostre Consell Comarcal, en el Consorci de Turisme, en la ciutat de Barcelona crec que també és prou important també les aliances, les sinergies que es poden generar entre la capital i la nostra ciutat, que està molt a prop, i per tant també en Tour Espanya. Per tant, nosaltres anar de la mà perquè hem de buscar un turisme de qualitat, un turisme que aporti valor i sobretot també perquè la gent que viu tot l'any pugui gaudir. No? Jo crec que això és fonamental i en això estem.
La gastronomia és un canal, evidentment, per promocionar la ciutat i els seus atractius. Hi ha altres canals que vostès vulguin posar en marxa?
Nosaltres apostem per que sigui una ciutat de qualitat. I això significa posar l'eix central en el ciutadà i tot allò que avui dia reclama la gent, que és qualitat de vida. Qualitat de vida és salut. Potenciar l'esport és també generar hàbits saludables i, per tant, tant la dieta com fer esport és fonamental i nosaltres estem fent un munt d'inversions durant aquest mandat per precisament facilitar que els nostres veïns facin cada dia més esport. També volem una ciutat on la gent es senti segura. Hem fet un reforç molt important en aquests dos primers anys de mandat per millorar la seguretat de la nostra ciutat i hem baixat força el delicte, més d'un 6%, i per tant, més seguretat, més neteja, més serveis, qualitat, jo crec que han de ser els eixos vertebradors de qualsevol ciutat que vulgui centrar-se en millorar la qualitat de vida de la gent.
Molt bé, doncs, alcalde, li agraïm moltíssim que hagi compartit aquest motiu d'alegria per haver fet Castelldefels, aquesta celebració que els ha convertit en una de les 26 capitals gastronòmiques del món i volíem commemorar amb vostès doncs, aquesta bona notícia. Que vagi molt bé i que tinguin un estiu fantàstic.
Bueno, us esperem per sopar o dinar a la nostra ciutat, a Castelldefels.
Esteu convidats. A menjar l'arròs de Castelldefels.
I tant. Vinga, moltíssimes gràcies.
Gràcies, alcalde. Adéu, fins una altra.
Este es un llamado de los ancestros para navegar a nuevos cielos y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano.
Estás escuchando Tiramillas, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Sergi de Maià és cuiner. Aquesta seria la presentació bé, dins de la normalitat respecte a la feina que fa en Sergi de Maià, perquè el que més fa és cuinar. I en diferents àmbits, perquè, per exemple, doncs, ha tingut llit a restaurants, ha treballat fent una cuina per mostrar-la, per fer-la popular. Però aquesta seria una presentació curta i una mica sesgada, perquè en Sergi de Maià és un home que està molt preocupat per... bueno, no sé si molt o poc, però està preocupat, eh? Com a mínim s'ocupa del món rural. A ell li preocupen els productors, li preocupa que el món rural tingui la possibilitat de viure dignament, li preocupen moltes coses del món rural i ara... trobo que ha trobat una mica el punt d'inflexió per treballar en aquest sentit. Sergi de Maià, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Què tal, com estàs?
Molt bé, mira, doncs de camí cap a aquest món rural que dius tu, cap a Vilanova de Meià.
De fet, a tu del món rural et preocupa, per exemple, el tema del producte, no? Els productors, les possibilitats que tenen en diferents territoris de Catalunya, en aquest cas, que l'estem parlant, doncs les possibilitats que tenen de sobreviure amb les produccions que fan. Et preocupa que es perdin productes que han caigut una mica en desús, però també et preocupa com la gastronomia pot ser un ajut molt important, la gastronomia i els productes que es fan a la terra, poden ser dos punts importantíssims perquè aquest món rural tingui una vida doncs, millor, senzillament, no?
Exacte. I d'aquí neix doncs, un projecte que fa 5 anys que s'ha estat construint i que ara culmina just aquesta setmana. Vam muntar una fundació amb un grup de persones que teníem aquestes preocupacions i que teníem aquesta visió de voler dotar el món rural català de noves eines de futur. Uh-huh. I bé, va néixer la Fundació Coma de Maià, on treballem amb la cultura gastronòmica, l'agricultura ecològica i el projecte social i mediambiental. Hem muntat un restaurant escola, on ja tenim 2 alumnes amb aliances amb altres entitats socials del territori, on englobem a tots els petits productors que hi ha, sobretot a la Noguera i Pallars, que és la nostra àrea més directa, però mai ens oblidem de tots els petits productors de Catalunya. Tenim un hort també que l'estem treballant, l'estem regenerant per treballar en règim de permacultura. I bé, i una mica el que deies tu, no? De posar en valor, de veritat, de posar en valor tota aquesta riquesa gastronòmica, social que tenim en el territori, en el nostre país, i venim aquí a ajudar a la gent jove perquè no marxi dels pobles, a les petites explotacions ramaderes o formatgeres o petits pagesos que pues, no tenen relleu generacional, i nosaltres el que fem és intentar ajudar-los a trobar aquest relleu generacional i donar-los valor als seus productes.
També en el món de l'agricultura penseu formar persones joves perquè puguin ser aquest relleu?
Exacte. Amb la unió que hem fet amb Fundació Ilercis, per exemple, que és una de les més potents que hi ha a les Terres de Lleida, doncs els hi oferim aquesta formació de gastronomia i agricultura. Volem fer un cuiner o cuinera del segle XXI molt més conscient que no pas del fet de vaig a cuinar, vaig a fer unes hores de feina i me'n vaig, sinó que els volem formar en filosofia de treball, en filosofia de terra, i engloba totes les edats. Treballem amb, de moment, els dos alumnes que tenim aquest any són una noia de 21 anys i una noia de 58 anys, l'Alícia i la Giselle, que doncs, han començat a treballar amb nosaltres farà ara 6 mesos, i els estem fent aquesta formació una mica més profunda. Volem que surtin conscients, també.
Clar, la qüestió, la diferència seria no per trobar una feina que treballin 8 o 10 hores o les que toquin i estiguin esperant sortir, sinó que s'impregnin d'aquest amor per la cuina que els cuiners professionals teniu moltes vegades, altres no, clar.
Exacte. Els fem visitar petits productors, o sigui, els fem una implicació directa. Per exemple, ara està mal dir-ho, però quan arribem, avui la classe serà anar a buscar bolets. Vull dir, agafarem i anirem a buscar bolets.
Bolets de primavera.
De bolets de primavera, també, perquè han de tindre una formació dels productes de temporada, d'on creixen, com creixen, i aquest és el que nosaltres volem transmetre. I després, en aquest espai gastroformatiu, que li diem al restaurant escola, doncs durant 4 dies a la setmana el que fem, el que farem a partir d'aquesta setmana serà doncs, servir allò que les noies i jo doncs, hem treballat. També hi ha la Olga, que és una cuinera que s'ha integrat amb nosaltres, que és especialista en la cuina sense gluten.
Molt bé.
També tenim aquestes preocupacions.
Una necessitat.
Treballarem... Exacte. Treballarem tota la part espiritual, també. Ens agrada començar amb meditació diària i tindre aquesta plena consciència d'allò que anem a fer en el dia a dia per poder començar i poder intentar fer allò que fem cada dia una mica millor i amb plena capacitat i consciència.
Dins de tot això que ens estàs explicant, jo ara m'estava imaginant, Sergi, que la diferència que hi pot haver entre un petit productor que és aquest, el que tu t'agradaria, el que t'agrada, acostar-te sí. I veure què és el que fa i que ell treballa la terra molta o poca, però que la treballa d'una manera determinada, amb el mateix amor que tu cuines el producte, a aquests grans productors que després són els que venen a grans superfícies o grans mercats i que són els que es queixen de que els preus els ofeguen, no? Vull dir que no els hi paguen prou pel producte que tenen. Hi ha una gran diferència entre un perfil i l'altre, no?
Sí, aquí la gran diferència és el monocultiu que ha convertit aquests pagesos en esclaus de la gran indústria,
Val?
Que jo ho respecto tot. Al final tothom s'ha de buscar la vida com vol, però ells han pres una decisió. I després hi ha aquest petit productor que fa coses que són meravelloses i que al final pot marcar-se una mica el preu ell. El que passa que els canals de distribució són més complicats, a no ser que trobin
restauradors, clar.
Exacte, restauradors o ara, per sort, que els mercats de pagès s'estan posant, s'estan afiançant molt a les nostres terres, tant a Barcelona com a petits pobles. I al final són els que fan protecció de la biodiversitat, de les varietats antigues, que ens proveeixen d'amor i de sensibilitat, que és al final el que necessitem, perquè si no convertirem la pagesia simplement en monocultius que estaran dirigits des d'ordinadors i no hi haurà aquest contacte tan directe amb la terra i que manaran els preus des de grans centrals de compres o des de, per exemple, com passa amb el cereal, des de les llotges de Chicago. No? I aquest és l'empoderament que també té el consumidor, escollir allò que vol menjar-se.
Sí, el que passa és que a vegades no és fàcil, perquè, i parlo ara ja per experiència pròpia, tu et sensibilitzes, vas a comprar fruita o productes del que sigui a un pagès directament i encara et surt més car que el que compres al mercat. Clar, que aquell producte potser ha estat collit ahir, l'altre porta no sé quant temps a la cambra, això és veritat. Mm-hmm. Però que per una banda es queixen dels preus baixos, però quan ells han de vendre encara els pugen més.
Sí, hem d'entendre que al final fer tot això...
Clar, és muntar una botiga. Clar, és muntar una botiga.
Exacte. I comporta molta feina, deixar d'estar en els teus camps, deixar d'estar amb les teves famílies, i que és un conreu que representa una mica més de complexitat en el fet de que no tens pesticides, no tens ajudes externes que potser sí que et protegeixen contra plagues o contra males herbes, però que estan dins del teu producte no sigui de la mateixa qualitat. Yeah. I és com quan et compres un cotxe, quan compres un cotxe de més bona qualitat té un preu més alt, tot i que els preus del producte ecològic o del producte de petit productor cada cop s'està adequant més a les butxaques de la gent.
Esperem.
No sé, jo, mira, la frase o el plantejament que sempre em faig és: la gent es gasta 1.500 euros amb un iPhone, però pagar la mongeta tendra a 10 euros al quilo és car, no?
Yeah.
O com, saps? O pagues 100 euros al mes amb telefonia mòbil, internet, però 8 euros per un tomàquet bestial al quilo és car, no? És quina és la prioritat a la teva vida, no? I això és salut, al final estem parlant de salut,
sí,
d'economia circular. Jo amb això sóc un gran defensor, perquè els costos són molt elevats.
Un dia tindrem una conversa sobre això, però en privat. Tinc les meves discrepàncies, però serà en privat. Bé, la Fundació Coma Maià, doncs, és una fundació que acaba de néixer i, per tant, doncs, això és el que ens ha explicat el Sergi de Maià, que fa justament ara, no? Dues alumnes, sí, que treballen en un restaurant i el contacte amb els productors. Però això anirà més enllà, Sergi.
Exacte. Estem tirant endavant diferents projectes que vam néixer fa 3 anys... i durant aquests 3 anys hem estat preparant tota aquesta eclosió que estem tenint ara, perquè no és fàcil. Tenim empreses que han apostat moltíssim per nosaltres, com Frigicoll, que ens ha fet una donació de la cuina, Casa Gai, Casa Delfín, que ens han fet donacions de vaixelles, de cristalleries, de tots els estris de cuina. No em vull deixar ningú, perquè és una passada. Sigore, el sistema informàtic... Vull dir, hem rebut tanta generositat i tant d'amor que el que volem nosaltres és seguir treballant amb aquesta línia. Tenim un projecte que està en marxa des de fa un any sobre malbaratament alimentari, que es diu La Recepta Verda, que és una metodologia aplicada a restaurants. Va néixer al celler de Can Roca i ara ja l'estem aplicant a 16 tipologies de restaurant diferents, on treballem amb totes aquelles termes que abans es quedaven a dintre d'una nevera. Les hem quantificat, no a nivell de tones, sinó a nivell econòmic, que és quan te n'adones que com a empresari...
Estàs llançant diners.
Estàs llançant molts diners. Doncs aquí és quan se t'encén el clic, evidentment també la consciència ecològica, però el clic s'encén sobretot quan veus que estàs llançant milers i milers d'euros anualment a les escombraries, no per una mala praxi, sinó a vegades per al desconeixement o per al volum de feina que es té.
Molt bé, doncs felicitats, Sergi, com sempre un home inquiet i actiu que fa mil coses i totes bé, i felicitats per aquesta nova fundació.
Moltíssimes
gràcies. Que seguirem de prop, gràcies.
I gràcies per donar-nos altaveu. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, adéu.
Gràcies, adéu.
A COPE, Turisme i Oci amb Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra.
Hem esgotat el nostre temps i, per tant, moment d'acomiadar-nos. Amb una certa pena, la veritat, perquè ens agrada molt compartir el temps amb vosaltres, però la setmana que ve hi haurà més. Quan passin uns minutets de les 10, tornarem a ser aquí, puntuals, com sempre, per parlar de tot allò que té a veure amb el nostre temps d'oci. Que tingueu una setmana absolutament meravellosa. Adéu.